dos quarts i cinc minuts de nou del vespre. Sabeu que TV3, des de ja fa uns quants anys, planteja que durant una setmana els seus programes, o la majoria dels seus programes, es converteixen en temàtics o semitemàtics. Són allò que en diuen la setmana de TV3. Enguany, aquesta setmana està dedicada al canvi climàtic. Els Police, que estem escoltant ara mateix, o Madonna, o Red Hot Chili Peppers, i més de 100 artistes participaran en el concert més gran de la història. De fet, són 7 macroconcerts, que seran simultanis, el pròxim 7 de juliol a 7 ciutats de tot el món. Esperem que tant de set ens porti bona sort i no una altra cosa. L'objectiu és conscienciar el públic de la crisi climàtica que provoca l'escalfament de la Terra. Així és que tot això serà música a favor del planeta, en un planeta cada vegada més calent i més sec, segons confirmen noves dades que experts de l'ONU han fet públiques aquests dies. Volem parlar d'aquesta setmana de TV3, volem parlar d'aquesta setmana dedicada al canvi climàtic, en la que la Televisió de Catalunya vol ajudar a sensibilitzar els espectadors en la seva responsabilitat envers el medi ambient. Ens hem fet acompanyar avui de Josep Enric Llebot. Bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. És catedràtic de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona. És col·laborador habitual del programa Geografia Humana de Catalunya Ràdio amb la Maite Sadurní.
Sí, senyor.
I li agraïm molt que hagi volgut ser amb nosaltres aquesta tarda. Ja sé que començarem pel final i que segurament ho farem molt malament, però hi ha una pregunta, hi ha un dubte que no només ens l'hem plantejat a nivell personal aquesta setmana o ja fa uns quants dies, sinó que ha estat motiu de comentari de gairebé tot l'equip. I és, què passa amb els pets de les vaques? Josep Enric.
Home, doncs que és un element comunicatiu molt bo, en lloc, no? Perquè sempre es parla del diòxid de carboni, però clar, no podem dir que els pets de les vaques siguin de diòxid de carboni, sinó que són de metà.
D'acord.
I una de les qüestions és que els nivells de metà també a l'atmosfera augmenten com els de diòxid de carboni, no? I llavors aquest metà, perquè es produeix essencialment per la fermentació de matèria vegetal, i els remugants, les vaques, els xais, doncs produeixen en els seus estómacs, essencialment les vaques, aquest procés, i llavors es tiren rots i pets. I això contribueixen quan hi ha una ramaderia molt intensa.
Intensa o intensiva.
Doncs això produeix emissions considerables. Per exemple, Austràlia i Nova Zelanda són països on la quantitat, diríem, de gasos amb efecte d'hivernacle per cada ciutadà, que és una de les mesures, no?, és molt més alta, per exemple, que la dels Estats Units. I per què? Doncs justament no pas pels ciutadans, sinó pels pets de les seves vaques.
Escolta, això als catedràtics us ajuda? És a dir, aquestes coses us ajuden a poder tenir elements o instruments de certa comunicació amb la població, amb la ciutadania?
Jo aquesta frase ja ho he dit sincerament, és que m'ha passat que moltes vegades ho intentes explicar amb entorns a vegades una mica festius i tot això, però esmentes l'exemple dels pets de les vaques i les persones amb les quals he fet ja no se n'han oblidat més.
Clar,
és a dir, que per tant,
sí, sí, estàs captant l'atenció.
Clar, no? Captes l'atenció i això jo crec que és bo tenir aquest tipus d'exemples.
Abans deien que havia estat pels pets dels dinosaures. Sí, home, que semblen sí. De més en volum.
Sí, semblen de més en volum i també eren majoritàriament herbívors i per tant
probablement
el mecanisme podia ser semblant.
Sí. Bueno, hem de suposar que venint dels dinosaures les emissions de matada haurien ser bastant més grans.
Sí.
Escolteu, hi ha algú encara que s'atreveixi a negar que som en un temps o en un moment de canvi de cicle pel que fa al canvi climàtic, pel que fa a l'escalfament de la Terra?
Jo crec que no, és a dir, hi ha una sèrie de coses que són...
El que passa que ens teniu molt espantats entre tots plegats.
Jo amb això sí que crec que una mica massa. Però jo crec que hi ha una sèrie de qüestions que ningú les discuteix. És a dir, que el diòxid de carboni augmenta l'atmosfera ningú discuteix, perquè es pot mesurar, qui ho mesuri, qui tingui els elements ho pot mesurar arreu. Que el diòxid de carboni és d'origen antròpic, és a dir, d'origen de les activitats humanes, es pot mesurar arreu i també es troba això. Que el diòxid de carboni absorbeix i fa que l'atmosfera sigui més tènua, diria, més tèrbola per la radiació i que per tant agafi més energia, tampoc ho pot discutir ningú, i això produeix que l'atmosfera estigui més calenta, i això també passa. I per tant, això no ho discuteix ningú. Ara bé, a partir d'aquí sí que ja hi ha una frontera en la qual les coses que, les conseqüències d'aquí, llavors ja són una mica més discutibles, perquè ja tenim un gran o una moderada incapacitat de predir. Per exemple, podem dir que a nivell global de tot el món la temperatura augmentarà segons com vagi l'economia i com vagi la tecnologia, però podrà augmentar, podríem dir, a finals de segle, doncs, amb una franja entre 5 o 3 graus i mig, això es pot dir. Mm. Però, en canvi, si algú em pregunta, doncs, què passarà a Barcelona? O què passarà... perquè no serveix dir què passaria, per exemple, a la Mediterrània o a Catalunya, perquè és com si diguéssim la temperatura d'avui a Catalunya ha estat de 15 graus. Què vol dir això? Potser
comparat Viella, amb què, no?
I clar, el què, a Viella no? Ha estat una temperatura, el Delta de l'Ebre ha estat una altra, a Manresa una altra.
Bueno, perquè parlem de medicions, segurament, i parlem d'estadística, que això és molt científic, clar. També. És a dir, els científics necessiteu, suposo, el vostre temps per poder acabar donant la raó o no, depèn de quins efectes es van produir o s'estan produint.
És clar, però...
això ho hem vist aquesta setmana.
Sí, clar.
Costa molt, no? Vull dir que els científics de l'ONU es posin d'acord. Després hi hem d'afegir que, com que som humans i som malpensats, hem de pensar que hi ha països o estats que pretenen encara preservar la seva capacitat de desenvolupament, llavors no estan d'acord amb reconèixer depèn de què, i totes aquelles coses que ens expliqueu i que passen.
Sí, però fixem-nos una cosa. De la reunió aquesta de la ONU que es va fer la setmana passada, n'hi va haver una anterior al mes de febrer. Mm. En aquesta reunió ha estat públic i ben coneixedor que per assolir l'acord final hi va haver, diríem, baralles, sessions llarguíssimes i el que vostè comenta, és a dir, conflicte d'interessos, entre cometes, de nacions, no? En canvi, en el primer informe del mes de febrer no va passar això. Per què? Perquè l'informe del mes de febrer es limitava a la ciència, diríem, no? El d'ara ha estat respecte a allò que passarà, als impactes. I com que això es coneix molt menys i, per tant, depèn d'unes hipòtesis i hi ha dades, diríem, no necessàriament convergents, aleshores, els països que tenen interessos legítims i a vegades no tan legítims, doncs fan pressió per aquí i llavors aconsegueixen suavitzar, diríem, els missatges.
Ara me n'adono que he comès un error i és parlar-li de tu a un catedràtic, eh? Ell em parla de vostè, doncs ara en mantindrem les formes
no,
i parlarem de vostè.
Senyor
Llebot,
si vol, ens podem parlar de tu.
Senyor Llebot, parlarem de vostè des d'ara mateix i fins al final de la nostra conversa. Suposo que vostè considera que és un gran encert el fet que TV3, una televisió pública catalana, hagi decidit apostar enguany per una setmana sencera d'intent de conscienciació de la població.
Sí, jo crec que és una bona acció, és una bona acció, sí. Hem de, jo crec que el missatge és un missatge bo en el sentit de dir, em sembla que el lema és encara hi som a temps, eh? És a dir, que vol dir que no estem en un, és a dir, a veure, què vol dir encara hi som a temps? És a dir, el canvi climàtic és un fet incontrovertit i que ja hi estem al mig del canvi climàtic. Però encara som a temps, què vol dir? Doncs vol dir que encara podem fer una sèrie d'accions perquè aquest canvi sigui el més suau possible i que, per tant, tinguem capacitat d'adaptar-nos a aquesta situació de canvi. Primer coneixent allò que passarà, que encara no coneixem d'una manera precisa, i després prenent les accions perquè això passi.
De fet, fa, suposo que ho recordeu, algunes setmanes que va passar per aquest programa en José Luis Gallego, el periodista ambiental, parlant del seu llibre Pingüins a l'Empordà. Vostè el coneix perfectament perquè el va assessorar precisament per fer aquest llibre, i ell ens deia que, home, que nosaltres tenim una responsabilitat directa, parlem de les persones del carrer, i que podem fer coses per aturar aquest canvi climàtic. Però clar, suposem que qui més ha de fer és qui més contamina, i parlem en aquest cas d'indústries grans o petites, tant n'és.
Mire, jo amb això discreparé una mica, eh? És a dir,
perfecte.
les indústries, a mi em sembla molt injust sempre quan els mitjans audiovisuals es parla del canvi climàtic i encenen xemeneies. Em sembla injust. Perquè, de fet, és veritat que les xemeneies tenen una contribució, és a dir, les grans indústries tenen una contribució, però les grans indústries primer tenen dues característiques. Una és que com més eficients són, és un problema, una qüestió purament econòmica per l'activitat empresarial, reduir el consum d'energia. No pas per un gran convenciment ambiental, que el poden tenir o el poden no tenir, sinó simplement perquè el surt més barat. Si l'energia cada vegada és més cara, com menys en consumeixin, més barat surt. I després, perquè les administracions, els resulta molt fàcil comptar les xemeneies. Uh-huh. És a dir, el protocol de Kyoto i el desenvolupament per la Unió Europea del comerç d'emissions de diòxid de carboni, que està regulat que emana del protocol de Kyoto, doncs ha fet un llistat de totes les indústries europees, totes, totes les instal·lacions d'una a una dels països lligats pel protocol de Kyoto a Europa. És a dir, han comptat totes les xemeneies, i això és fàcil. Però, en canvi, hi ha altres coses que és molt més difícil, no? Cada un de nosaltres, probablement, en algun moment utilitzem un cotxe privat, el qual és molt legítim i està molt bé, però, clar, comptar els cubs d'escapament i anar mirant si estan ben regulats, si no, si gastem massa per les activitats que hi utilitzem o no, això és molt més difícil, no?
Permet un moment, senyor Llebot, perquè
I tant.
No és contaminant, eh? I el que anem a fer no és contaminant, perquè és a punt d'acabar la primera part del partit del Racing i el Madrid.
Endavant, Xavi Palau.
Ara mateix, mira, coincidint amb el comentari del Quico, ara mateix Torienzo Álvarez xiula al final d'aquesta primera part, s'arriba amb el 0-1, el gol que ha fet Raúl, minut 33, el Madrid que ha disposat avui en aquest partit fora del Bernabéu d'alguna opció al marge del gol, però el gol hi ha arribat gràcies al regal del Racing, el regal de l'argentí Ezequiel Garay, al minut 33, una pilota totalment franca pel defensa, que l'ha donada incomprensiblement a Higuaín, Higuaín s'ha trobat amb l'esfèrica, una passada interior de l'àrea per Raúl, Raúl ha batut el porter Toño, ara se'n van els jugadors d'un i altre equip, xiulets per Torienzo Álvarez, descans a Santander, guanya el Madrid 0-1.
I aquests xiulets per Torienzo Álvarez deuen ser perquè s'han passat la segona targeta groga a Sergio Ramos en una entrada duríssima sobre Serrano.
Efectivament, sobre Òscar Serrano, el llindar ja del descans, ja havia vist la targeta groga Sergio Ramos, avui fent funcions de lateral, i Torienzo, doncs, que ben segur ho sabia, no s'ha deixat enganyar per la pressió popular, la pressió del públic, que li demanava la segona groga, al final no li ha tret, però esclar, queda tota la segona part. Òscar Serrano és un gat vell en aquestes accions, pot provocar més faltes, veurem com ho resol Fabio Capello. De moment, però, el Madrid se'n va al descans, guanyant 0-1 aquí a Santander.
Doncs estarem pendents de la segona meitat. Fins ara, Xavi.
Fins ara.
Molt bé, continuem, falten 13 minuts perquè siguin les 9 de la nit. Escolti, agafant una mica el fil del que comentava ara fa un moment quan parlava d'això, d'aquesta imatge de les xemeneies amb la contaminació, les emissions de CO2, això té una torna, i és quan parlen de l'aigua, per exemple, sempre es parla dels excessos del consum domèstic i mai, o gairebé mai, es parla dels excessos de l'agricultura o de la indústria, diguéssim. És a dir, que sembla que tot això de l'estalvi, del ser... d'intentar ser el més sostenibles possible, el respecte amb el medi ambient, també va una mica per barris, no? Depèn de sí, com ho vegi un o ho vegi l'altre.
Sí, jo tinc personalment també una percepció que a vegades el missatge que podem percebre als ciutadans és que se'ns culpabilitza una mica excessivament, no? Amb el tema, per exemple, de l'aigua, està bé que estalviem aigua, està molt bé, però si contem la despesa per aigua dels ciutadans, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona, és una despesa molt equilibrada, és de 120 litres per dia i per persona, que està amb uns estàndards realment no d'un excés de consum. I és veritat això que vostè diu. En el cas del canvi climàtic, doncs exactament el mateix. És a dir, hi ha una sèrie d'accions, es diu, home, sí que s'ha de potenciar l'ús dels transports públics, i és evident que s'ha de potenciar l'ús dels transports públics, que a vegades l'ús del transport privat és excessiu, i es posen alguns exemples, i aquests exemples estan veritat, però també és veritat que hi ha moltes persones que, justament, per exemple, l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs no tenen altre remei que agafar el transport privat per anar als seus llocs de treball.
Perquè no som sostenibles, perquè tota una sèrie de construccions, vull dir, d'urbanitzacions, de llocs de residència, sense... Vaja, ara ja comencen a comptar el clavegueram, vull dir que fins fa temps encara això també es posava en dubte, però sense les xarxes de comunicació, etc, etc. Això, evidentment, és un exemple de no sostenibilitat.
Clar, clar, clar. I, per tant, la gestió, diríem, la gestió del problema del canvi climàtic és, es pot dir ras i curt, molt una bona gestió del país, que això què vol dir? Això és molt fàcil dir-ho, i després molt difícil implementar-ho perquè sigui molt consistent. Però jo crec que els esforços com aquesta setmana de TV3 incideix en el comportament dels ciutadans, que ja està bé, però aquesta pressió que s'ha fet sobre la pressió pública, sobre l'opinió pública a través dels mitjans de comunicació i a través dels comunicats de les Nacions Unides, aquestes també ha servit perquè ara els partits polítics, les organitzacions, administracions a qualsevol nivell, a nivell més, diríem, local, regional, nacional, internacional, tot el que vulgui, ja no n'hi ha cap que pugui fer una proposta estratègica cap al futur on la paraula canvi climàtic no li comporti alguna reflexió. Posaré un exemple que em sembla que la notícia va sortir o ahir o abans d'ahir. Una persona que a mi em consta que no era especialment sensible a aquests problemes, com l'exministre Rodrigo Rato,
sí,
que ara actualment té responsabilitats en el Fons Monetari Internacional.
És el president del Fons Monetari Internacional.
Doncs va dir que a la propera, em sembla, reunió de primavera introduirien el tema del canvi climàtic en les reflexions d'això. Bé, això és la primera vegada que heu sentit en aquesta persona parlar d'això i en aquest context.
Que no sigui que se li acaba el mandat.
Bé, jo això ja no li puc dir, podria ser...
No, sap per què li dic? Perquè ens acaba de trucar un oient, l'Eulàlia, que ens deia els polítics, en lloc de parlar tant, el que haurien de fer és plantar més arbres, per exemple. Clar, i la gent té una... rep o té una conscienciació de depèn del que li passa, depenent també de moltes vegades el que viu o el que li expliquen, no? Vull dir, i és, evidentment, vull dir, molt raonable que hi hagi algú que plantegi això, de dir,
sí, sí,
millor que plantin arbres i no estiguin tanta estona allò brallant-se entre els uns i els altres no, això, i per no decidir res,
sí, sí,
no?
Sí, però jo crec que les reaccions d'aquests polítics, que potser sí que tenen aquestes emergències o aquestes necessitats immediates per una contesa electoral, també estan molt mediatitzades per allò que pensen que els seus electors en seran receptius, no? I aleshores veuen que els ciutadans n'estem preocupats o com a mínim n'estem atents a aquest tipus de problemes i que en qualsevol cas exigirem dels responsables polítics, si més no en el moment de votar, una actitud, diríem, una mica atent. Clar. A aquest tipus de problemes, no? I en aquest sentit jo crec que això és útil, de veritat.
Jo estic descobrint unes coses que de fet és que no hi havia caigut, eh? Vull dir, una xemeneia pot treure molt de fum, però si és blanc és vapor d'aigua, normalment.
Això mateix, això mateix.
O sigui que no hi ha cap problema.
No hi ha cap.
Si fa pudor és perquè ve d'una fàbrica de paper, posem. Uh-huh. Si els contaminants són uns altres, però per l'aire no van. Després, el diòxid. El diòxid té un problema. El diòxid no és una part de la funció clorofílica.
Sí, i tant.
Per
sí,
exemple.
Sí, 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 i tant.
O sigui que el problema és pels vegetals més que per la indústria. O el metà, que surt dels abocadors, de la putrefacció dels abocadors, i és bo que així sigui, si posen aliviadors, pous d'aliviament perquè marxi,
sí,
precisament.
Sí, sí, però clar, el problema, té raó, el problema és quan aquestes quantitats que es lliuren a l'atmosfera estan, no trencant, sinó estan modificant el balanç energètic de l'atmosfera.
Sí, és això el que volia preguntar, clar. Diguéssim, quin tant percent és, diguéssim, d'una cosa i de l'altra per anar bé?
Per anar bé en quin sentit? És a dir,
perquè fos equilibrat tot plegat, perquè fos sostenible, vaja.
Aquest és un dels grans problemes. És a dir, un podria pensar... La pregunta que els gestors públics podrien fer amb els científics és dir, molt bé, estem amb un problema ambiental, però ja sabem que tot problema ambiental té un marge. Digui'm vostè fins a on podem pensar que l'atmosfera pot... acceptar aquests lliuraments de gasos que no tinguem, diguem, perturbacions molt fortes.
Però escolti'm una cosa.
No hi ha resposta amb això.
Això no hi és. Fa la sensació que els polítics ja ho han fet, això. És a dir, per això hi ha el protocol de Kyoto, etcètera, tal. Que després es posin d'acord o no es posin d'acord és una altra cosa. Però la resposta científica sempre arriba molt tard, si és que arriba, diguéssim.
Sí. Bueno, en aquest cas, però la resposta científica, és veritat, no pot ser contundent amb això. Ja. És a dir, i la Unió Europea, justament, com que no hi ha hagut una resposta científica, diríem, contundent, ha dit, bé, doncs nosaltres pensem, per les coses que hem sentit, que acceptarem tot allò que porti a un augment inferior o igual a 2 graus. Però això és un problema polític, és una decisió política, no una decisió tècnica, no? Potser raonable, però és veritat, des del punt de la ciència, a veure, si no se sap, doncs el que s'ha de fer és posar els mitjans per intentar-ho saber, però si no se sap tampoc es pot inventar, diríem, no? I ara per ara amb això no hi ha resposta i aquest és un dels problemes.
En qualsevol cas, el que queda clar és que ens ho repetiran durant tota aquesta setmana TV3. Nosaltres podem fer coses a nivell particular per evitar que el canvi climàtic vagi a més. Ens pot posar alguns exemples del que podem fer a casa nostra?
Sí, amb la vida quotidiana, hi ha accions de la vida quotidiana. Per exemple, abans parlàvem de l'aigua, no? L'aigua aparentment no s'associa amb el canvi climàtic, no? També parlàvem de que fem un consum bastant moderat de l'aigua, però tot i així, si volem estalviar més, quan estalviem aigua, a banda del recurs hídric del nostre país, que n'és escàs l'aigua, els processos de depuració i els processos de potabilització tenen despesa energètica, i aquesta despesa energètica ara és amb l'ús de combustibles fòssils, per tant, també redueix les emissions, per exemple, no? O quan anem a comprar un electrodomèstic, no? podem elegir uns electrodomèstics amb una sèrie de característiques d'eficiència energètica, allò que diuen les categories A, B, i em sembla, no sé si hi ha la C també, no? Bé, doncs, si elegim dintre de les nostres necessitats aquell que té una major eficiència energètica, que són els de classe A, doncs estem fent menys consum d'energia per nosaltres i a la vegada menys emissions. Potser sí que serà una mica més
car. Pagarem una miqueta més, però al final ens sortirà a compte, a més a més.
O el comprar un cotxe, exactament igual. Ara hi han cotxes en el mercat, els dits cotxes híbrids, per exemple, no?
Caríssims.
O que són cotxes cars, és veritat, aquest és un dels problemes, no? Però que en principi tenen un consum de combustible pràcticament de l'ordre de la meitat o del 40% d'un cotxe normal, no? Bueno, és una altra postura. El problema és que sigui un acte gairebé de militància, no?, l'haver-lo de comprar, però jo crec que això també es pot anar, és a dir, quan hi hagi aquesta pressió ambiental, per exemple, poso un exemple, als Estats Units, país, diríem, paradigmàtic pel seu incompliment de Kyoto i tot això, que s'ha de matitzar molt, perquè en estats que són gairebé més agosarats que no pas altres països europeus,
Califòrnia, per exemple,
amb governador republicà, també cal dir-ho, no? Doncs, els cotxes híbrids, amb això que posen unes columnes d'uns canals, no, unes columnes a l'autopista, exclusives per cotxes que van amb més de...
Uns carrils que només són
això,
exclusius.
Això, carrils, és que no em sortia per la paraula.
Vehicles,
perdó.
Sí.
Gràcies.
No.
Doncs, uns carrils específics, si vas amb cotxe híbrid, encara que vagi només una persona, pot anar per aquest carril.
Clar,
no?
Perquè contamina la meitat que
i
quatre
dels
altres.
I sembla que no paga peatge.
Ja podria ser.
Ja, però l'electricitat també s'ha de fer.
I tant, que s'ha de fer,
o sigui, i llavors ens trobem amb centrals de cicle combinat, que foten, que és pitjor el problema que la solució.
No, però en un cotxe híbrid això no és així.
Hi ha un tros que l'has d'enxufar.
Bueno,
no,
es recarreguen.
No, els cotxes híbrids es recarreguen. Es recarreguen, sí, sí. És a dir, els cotxes híbrids tenen un funcionament, diria, que per què no s'ha fet abans? Perquè és un cotxe que, per exemple, la frenada, en el procés de frenada, que recarrega les bateries.
Però vostè, igual que jo, sap per què no s'ha fet abans.
Bé, perquè... Sí, perquè no hi ha hagut una pressió de les administracions...
I perquè hi ha uns interessos relacionats amb el petroli...
Que aquests sí que han fet pressió, que les administracions...
I que és poder...
I aquí és on lliga tot el... A mi em resulta molt complex, perquè els físics, quan intentem estudiar un sistema, ho fem, diem, un sistema aïllat, i tot això, és dir, intentem... I la societat és molt, molt complicada, no? Però, esclar, és a dir, és veritat que si les administracions haguessin posat requeriments forts respecte a les emissions, doncs els fabricants d'automòbils les haurien hagut de seguir, no? I la pressió popular, jo crec que ara porta una mica en aquesta direcció.
Deixa'm dir que els oients i les oients del Tot Gira saben que la majoria de les entrevistes interessants del programa o de les col·laboracions interessants del programa al cap de pocs minuts estan penjats a la nostra pàgina web a través del podcast, és a dir, que es poden escoltar al cap de poca estona. Aquesta vegada hi afegirem tota una sèrie de consells, tant del senyor Llebot com del senyor Martín Vidé, relacionats directament amb aquesta setmana de TV3 del canvi climàtic. Ho dic perquè nosaltres penjarem el llistat, però en aquest minut i mig que ens queda, jo li comento un parell o tres o quatre coses i després vostè m'explica si li fa la sensació que anem enrere o anem endavant. Perquè diuen, per anar a comprar el pa hem de fer servir una bossa de tela, i no pas les de paper o les de plàstic. Limitar l'ús de bosses de plàstic. Fer servir diverses vegades la mateixa bossa de plàstic. Fer servir mocadors de tela i no pas de paper. Fer servir el revers dels papers que ja tenim escrits, de publicitat, del que sigui, per prendre les nostres notes. Reutilitzar els papers per usos secundaris com d'embolcall, que això ja havia passat a la història, que em fa de temps, no? És bé, quan t'embolicaven l'entrepà per anar a esmorzar amb el paper del diari del dia abans, no? Ventilar l'habitatge a l'estiu. N'hi ha una que em crida molt l'atenció, que diu fer servir el vano, diguéssim, no? Per fer-se aire. Reduir les llums enceses a casa. Fer servir bombetes de baix cost. Instal·lar plaques solars, que tot no són barates tampoc. I a més a més, tenir la capacitat de quan sortim de casa pagar-ho tot. Després ens queixem de que ens entren a robar perquè l'alarma no està connectada, etc. En 10 segons, anem endavant o enrere?
Jo crec que hem d'anar endavant mirant una mica el que es feia fa uns anys, És a dir, la nostra societat ha evolucionat durant els darrers anys d'una situació d'un estalvi regular a una mica un desgavell, no?
Entesos.
Jo crec que en aquest sentit cal mirar una mica enrere.
Entesos. Gràcies per venir i molta sort.
Gràcies a vosaltres.